El teu servei, no ho dubtis.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots, el vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principal. Recordin que aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, l'Àlex Alsina. És l'espai de salut que fem des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. De fet, per a tot el món si ens volen escoltar per internet. I gràcies a la col·laboració de molts i molts professionals sanitaris, sobretot d'aquí de la comarca, de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i de l'Institut Català de la Salut, que són els proveïdors que tenim aquí a la comarca. Però de tant en tant tenim la sort i tenim el plaer de poder convidar i que ens acceptin la invitació professionals de fora, com és el cas d'avui. Avui ens acompanyarà el doctor Pere Soler Palacín. Ell és pediatre de la Unitat de Patologies Infeccioses i Immunodeficiència de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. I la Carlota Villar, que ella és la vicepresidenta de l'Associació Catalana de Dèficits Immunitaris. Com poden saber i com poden haver endevinat, parlarem d'immunodeficiències, els problemes amb les defenses. Posteriorment, tenim una pregunta de l'oient. Avui contestarem una pregunta sobre què hem de tenir a la farmaciola bàsica per a viatjar, arrel d'una pregunta d'un de vostès, concretament d'en Joan Creus. I ens ho explicarà el doctor Vladimir Lazo, que ell és metge internista de la Fundació Sant Hospital. I acabarem, com sempre, amb un nou consell de salut. Avui la Montse Buera ens ha preparat quins són els consells per triar el millor oli per a menjar. Som-hi, doncs, som-hi amb l'entrevista d'avui. Parlarem, ja ho hem dit, d'immunodeficiències, problemes amb les defenses, immunodeficiències primàries. Per això donem la benvinguda al doctor Pere Soler Palacín, pediatre de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiència, suposo que ho dic bé, de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Benvingut, doctor Soler.
Moltes gràcies, Jordi.
I a la senyora Carlota Villar, ella és la vicepresidenta de l'Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris, ACADIP. Ho ha dit bé, Carlota, això?
Ho ha dit bé. Bona tarda.
Bona tarda. Som-hi, doncs, aviam, parlem de problemes amb les defenses, immunodeficiències, No tenim les defenses bé. Ens pot explicar una mica, perquè tots els nostres oients se situïn, com funcionen les defenses?
Perfecte. Com molt bé diu en Jordi, el primer seria entendre quin és el funcionament normal, no? Disposem de diversos mecanismes al cos, que van des de la pell fins a cèl·lules amb funcions molt complicades, no? Que un dels principals objectius que tenen és defendre'ns de les agressions externes, no? I alhora intentar evitar que ataquem els nostres propis òrgans. Aquest balanç entre defendre'ns el de fora i no agredir el de dintre seria el que anomenem sistema immunitari, que està distribuït per tot el cos.
És a dir, atacar tot aquell que ve de fora que ens pot causar un problema, sigui una bactèria, sigui un virus, el que fora, i al mateix temps reconèixer-lo propi com a propi i no fer-li mal.
Correcte, és evitar doncs les infeccions per una banda i evitar el que anomenem malalties autoimmunitàries o inflamatòries en el segon cas que comentaves.
I això hi ha molts òrgans que estan participant o pràcticament tots els òrgans de l'organisme, no? Perquè vostè ha comentat la pell i pràcticament...
Sí, és el que hem comentat altres vegades, no? Realment el sistema immunitari està incloent a molts òrgans del cos, des de la pell com a cosa primària, no? Un gran cremat seria l'exemple de pacient de risc de fer moltes infeccions, no? Fins a òrgans doncs, productors de defenses, com podrien ser els ganglis, fetge, melsa i també d'altres òrgans del cos. Si féssim un dibuix de tot el sistema limfàtic, recorre el cos de dalt a baix de manera pràcticament paral·lela al sistema venós i arterial.
Llavors parlaríem d'una immunodeficiència quan tenim un dèficit, una indeficiència de qualsevol d'aquestes estructures que hi participen?
Correcte, totalment correcte. Immunodeficiències poden anar de primàries i de secundàries, però qualsevol situació que ens provi una alteració d'aquests òrgans ens donarà un risc d'infeccions o de problemes externs i, com comentàvem abans, també un risc de problemes amb els òrgans interns causats per nosaltres mateixos.
Són molt freqüents les immunodeficiències?
Les immunodeficiències globalment moltíssim, en el sentit de que hem d'entendre que tot pacient que tingui una infecció per VIH, tot pacient que rebi quimioteràpia...
VIH
tot pacient...
és el virus de la immunodeficiència humana, el que ens provoca el SIDA.
Correcte. Gent que rebi doncs, quimioteràpia per un tractament amb càncer, correcte, per exemple, radioteràpia, grans cremats, com comentàvem, gent que perdi doncs, les defenses per l'orina. Qualsevol d'aquestes coses, a part dels problemes primaris genètics, poden donar un problema de defenses. I, de fet, avui en dia, doncs, algunes d'aquestes entitats, el càncer amb quimioteràpia, el virus de la sida, etc., són prevalents i, per tant, sí que és freqüent. Altra cosa serien les entitats primàries, que són malalties molt menys freqüents.
Entitats primàries? Estem parlant d'entitats congènites, en principi?
Genètiques. Són defectes genètics definits per una alteració en una part del nostre genoma que poden o no presentar-se en el moment del naixement. Les més greus ho faran, però d'altres ho poden presentar-se més enllà i que tenen un cert component, ja sigui hereditari o d'agregació familiar, és a dir, que més d'un membre de la família pugui presentar aquesta mateixa afectació.
El fet de tindre una immunodeficiència, un problema amb les defenses, entenc, i suposo que els nostres oients també ho entenen així, predisposa a patir diferents tipus d'infeccions. Fins a quin punt pot arribar a ser greu això?
Les immunodeficiències primàries, que globalment és un pool de més de 200 entitats, poden anar des de res, és a dir, des de la forma més lleu que un pacient no requereix cap tractament específic, fins a la forma més greu que em comentaves, que és aquell nen bombolla, no? Que rep aquest nom perquè quan es van descriure al principi eren nens que eren incapaços de defendre's de res i els posaven doncs, dins d'una bombolla de vidre perquè no estiguessin exposats a cap tipus d'agressió externa. Aquest concepte de nen bombolla es manté, diguem-ne, la forma de parlar habitual i són nens que requereixen doncs, tractaments molt agressius si no volen morir en el primer any de vida.
Tractaments agressius vol dir amb antibiòtics, vol dir...
No només això, cal anar molt més enllà, és a dir, tota immunodeficiència, diguem-ne, simptomàtica que rep tractaments, sovint s'ha de tractar amb antibiòtics i amb gamma-globulines, no? Que són uns hemoderivats que aporten defenses. Aquests casos tan greus que comentàvem, aquests nens bombolles i també d'altres formes greus d'immunodeficiència, requereixen un trasplantament de precursors hematopoètics, el conegut com a trasplantament de medula.
Un trasplantament de medula òssia.
Sí, correcte.
Les defenses, les gamma-globulines, serien els anticossos, serien les defenses, en principi. Nosaltres els hi podem donar externament, sí, amb aquests pacients que sí, no en fabriquen?
Correcte. El que no podem fer encara, i és una cosa que s'està intentant mirar, és fabricar-les. No som capaços de fabricar gamma-globulina per mecanismes, diguem-ne, de recombinació o d'altres mecanismes. El que podem fer és fer com fèiem amb la sang o amb les plaquetes, és a dir, buscar donants i a partir d'un grup de donants aconseguir suficient, no?, defenses per poder infondre al pacient, ja sigui per via endovenosa o per via subcutània. Fa molts anys es feia servir per via intramuscular, però aquesta via està totalment oblidada.
És a dir, que aquestes defenses, aquestes gamma-globulines, s'aconsegueixen quan la gent va fer una donació de sang?
No.
Són donacions diferents?
Exacte. Quan es va donar sang, el que es fa és normalment donar el que s'anomenem com a concentrat d'hematí, és a dir, que s'utilitza per les transfusions. No, els hospitals i bancs de sang tenen convenis amb les empreses productores de gamma-globulina a partir de la qual s'aconsegueix un pool suficient per extreure'n. No és quan tu vas a donar sang de manera habitual.
I aquestes gamma-globulines, cada quant els hi hem de posar? Quina vida mitja ens duren, això?
Depèn. Si els estem tractant d'immunodeficiències primàries en la qual tu administres tractament substitutiu, és a dir, els hi poses allò que els hi manca en aquests pacients, el tractament estàndard per via endovenosa seria un cop cada 3-4 setmanes, 21-28 dies, que és la vida mitjana d'aquesta gamma-globulina administrada a la vena, punxada per vena. Disposem també de l'administració per via subcutània, en la qual doncs, ens punxem directament sota la pell, i seria una administració cada 7-14 dies d'una quantitat menor.
És a dir, que entenc que el tractament estàndard, que seria l'endovenós, implica que aquest malalt, aquest nen o aquest adult, té que vindre cada 3-4 setmanes a l'hospital i estar-se una estoneta mentre es fa aquesta infusió.
Correcte. En el nostre medi és així. És a dir, hi ha hagut països que han treballat molt en posar gamma-globulina intravenosa a domicili. El Regne Unit n'és un exemple, per motius d'optimitzar doncs, els recursos sanitaris, però el nostre medi això no s'ha tirat endavant. I, per tant, sí que requereix anar sovint el que s'anomena hospital de dia, és a dir, no requereix una hospitalització en una planta pròpiament, sinó que és una atenció de poques hores, que normalment són entre 3, 5, 6, depèn del volum, de l'edat del pacient i la velocitat, però sí que requereix això cada 3-4 setmanes.
A part d'aquestes defenses que li hem de posar, són malalts que en el moment que facin febre o tinguin qualsevol problema els hem de tractar amb especial cura?
Sí, evidentment, és a dir, una de les els dos conceptes bàsics, no?, de tractar les infeccions en aquest pacient seria el que hem comentat abans, és a dir, previndre-les, gamma-globulines, prevenció amb antibiòtics, vacunacions si estan indicades, i després l'altre és, en cas de que aparegui la infecció, ser molt més agressiu que en un pacient normal. Són pacients que reben molt més antibiòtics de manera empírica, és a dir, davant de la sospita d'infecció que en un pacient sa en el qual pots esperar molt més.
Quan ho podem sospitar? Nosaltres aquí hem tingut pediatres, jo mateix soc pediatre, ja ho sabe la meva audiència, i hem parlat que el nano que va a la guarderia, que va a l'escola bressol, doncs pot arribar a patir pràcticament cada 15 dies el tenim amb febre, i això moltes dels nostres pares i mares ho saben. Quan hem de pensar, ojo, compte, que aquest nen no tingui algun problema a les defenses.
Això és possiblement la pregunta més complicada de respondre, perquè tot i que sembli increïble en la situació en la que estem, un concepte tan bàsic com dir a partir de quan són massa infeccions no està clarament definit. És a dir, és evident que un nano que requereixi tractament antibiòtic endovenós per curar una infecció bàsica, una otitis, una pneumònia, que no necessitarien amb altres pacients, pacients que facin infeccions greus, pacients que tinguin infeccions pel que anomenem germans oportunistes, aquests que no donen infeccions en el nen sa, aquests no hi haurà cap mena de dubte. El principal problema, i és aquest doncs, que genera més angoixa als pares i sovint més angoixa al pediatre d'atenció primària, és el nen que va fent infeccions en forma d'otitis, sinusitis, bronquitis, bronquitis i pneumònia de manera repetitiva. En principi hi ha uns signes d'alarma, doncs poden ser més de 8 otitis, més de 2 sinusitis, més de 2 pneumònies en un any confirmades per radiologia, infeccions a òrgans profunds com fetge i melsa, meningitis de repetició, etc., que estan ben definits, són 10-12 signes d'alarma i que t'han d'obligar a pensar-hi. Que no vol dir que aquest pacient tingui una immunodeficiència.
Però sí que ho tens que buscar.
Sí, correcte. Aproximadament entre un 10-15% dels pacients en els quals facin una bona sospita d'immunodeficiència són els que la tindran. Els altres poden tenir altres causes, doncs des del punt de vista al·lèrgic, del punt de vista el que sigui, anatòmic o el que sigui.
La Carlota és la vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Immunodeficiències Primàries. És la mare, oi, d'un nen amb una immunodeficiència?
Sí.
Com és la vida d'un nen amb una immunodeficiència?
Bueno, quan ja diagnostiquen una immunodeficiència, perquè fins a llavors doncs, dona la sensació que el teu fill està tot el dia malalt. Tots et diuen que tots els nens estan malalts i tu et quedes amb la idea que sí, però que el teu més. No? Els nens doncs, que fins i tot sense anar a l'escola bressol constantment estan mocs, constantment doncs, fa problemes bronquials, ingressos hospitalaris continus i... De fet, un dels problemes és quan el diagnòstic es fa tard, no? Són nens que a vegades doncs, fan seqüeles a nivell pulmonar doncs, perquè ja s'arriba tard en el moment que es diagnostica.
De tantes
no?
infeccions que ha passat, oi?
Però és complicat, és un patiment constant i el problema és que et trobes doncs, això que et diuen que, bueno, que és una cosa normal de tots els nens, no?
I en el moment del diagnòstic, què se sent?
Bueno, primer no entén res, perquè et diuen un nom llarguíssim que es diu immunodeficiència primària i et quedes amb una cara
que
tens ganes de ficar-te a Google i mirar-ho, no? Perquè el pediatre et diu, ni se t'acudeixi mirar-ho a Google. Però costa molt. Jo crec que com a pares, que et diguin que el teu fill té una malaltia crònica, costa molt de pair. Llavors jo crec que en el primer moment et quedes doncs, parat i al cap d'uns dies, d'unes setmanes, no? Comences a entendre realment el que està passant. Però, per una altra banda, doncs, és la sensació de que per fi s'ha trobat el que
clar.
Té el teu fill, no? Perquè dius,
ara,
bueno,
ja
ara entenc,
tinc, no?
Clar, ara entenc perquè aquest nen doncs, estava sempre doncs, a mig gas, estava com hivernant, que dic jo, perquè almenys en el meu fill va ser començar amb el tractament de gamma-globulines i jo ho he dit, a mi m'han canviat el meu fill. Vull dir que ara tinc un nen doncs, que va començar a parlar, va començar a caminar, que tenia un creixement per sota el percentil 3 i ara està al 15 o al 20. Vull dir que realment el canvi és tan espectacular quan comences el tractament que comences a relaxar-te, vull dir que comences a viure en el moment que es diagnostica i que es tracta.
Això, doctor Soler, que ens ha comentat la Carlota, de que el seu fill era baixet, estava al percentil 3, i això vol dir que estava per sota dels percentils normals, és algo que també és habitual amb
sí.
aquests nanos i que es recupera, com en el cas del Rai, oi? És el nano?
Depèn de... Es recuperarà en funció del grau d'afectació que tinguis, com ha comentat abans la Carlota, no? Fins al punt que s'hagi establert una seqüela que no sigui recuperable. Però sí, de fet, un dels marcadors que va associat a d'altres complicacions és un retard de creixement tant en pes com en talla. La talla és un molt bon marcador de com va el pacient. És tan així com que nosaltres diàriament, a cada visita que fem amb els pacients, els pesem i els medim. I moltes vegades per nosaltres això és un dels millors marcadors d'evolució.
De que anem bé, no?
Sí,
de que van
sí,
recuperant.
Sí. Si un pacient crònic nostre va guanyant bé pes, ens amoïna relativament poc. Igual que de manera una miqueta burda. Si aquella mare que ens porta el nano amb infeccions de repetició és un nano que manté un pes i una talla correcta, especialment una talla, et relaxes bastant més, et sents molt més tranquil si no afecta la corba de pes.
El diagnòstic d'aquestes malalties, que en el cas de la Carlota o en el cas de moltes altres persones afectades ho ha descrit com un calvari, perquè realment és que van passant i ningú em dona la clau d'exactament què és el que passa, és francament complicat o no?
No. El problema és una mica el grau de hiperespecialització en totes les tipus de malaltia que hi ha avui en dia, no? Llavors, els metges d'atenció primària, tant pediatres com adults, perquè aquestes malalties també poden afectar els adults, i suposen ben bé un 30% o un 35%, tenen difícil l'accés a tota la informació, no? Llavors, jo penso que el nostre paper és transmetre els coneixements bàsics, perquè, com comentes, és relativament senzill. Amb una bona història clínica, preguntant bé què és el que li passa al pacient, que sovint no és fàcil tenir el temps per fer-ho, i amb proves bàsiques que pot fer qualsevol metge d'ambulatori o hospital petit per un preu que no supera els 3-4 euros, es poden diagnosticar un 80-90% de les immunodeficiències. No les diagnostiques de manera definitiva, però sí que fas aquella primera sospita.
Com a menys una sospita suficient per derivar-ho a l'hospital que sigui especialista.
Que és el paper que ha de tenir el metge de primària, en aquest cas, a part d'un seguiment posterior conjunt amb l'especialista.
Carlota, ACADIP. Des de quan funciona, exactament? Quina funció fa?
Doncs ACADIP es va fundar el 2008 i, de fet, doncs, el que s'intenta és agrupar i col·laborar entre persones que estan afectades per una immunodeficiència primària. Intentem donar suport als pacients i fer-ne en difusió de la malaltia. Com ha comentat el doctor Solés, parlem d'una malaltia que és minoritària i que no es coneix. Llavors, treballem a tota la vessant social, atenció al pacient, familiars, intentem fer-ne en difusió tant a atenció primària, metges, com a la societat, de l'existència i de la importància d'estar ben format per diagnosticar aquest tipus de malaltia, i intentem ajudar a la recerca. Vull dir, hem d'intentar obtenir fons i treballar, perquè al final és el que ens beneficiaran els nostres fills.
És a dir, que una mica totes les vessants. La vessant primer que es conegui, però després la vessant també de donar aquest recolzament a nivell dels metges a que puguin fer coses, perquè cada vegada des del sistema públic està més complicat el tema aquest. La relació dels metges amb els familiars i amb les associacions, com és, doctor Soler?
Jo penso que és una de les coses que ha patit i ha de patir més modificacions, no? En el sentit de que durant cert temps s'ha viscut l'associació de familiars com un ens reivindicatiu, no?, que es queixava d'allò que el sistema sanitari públic no li donava. I en certs casos pot ser necessari aquest paper. Però avui en dia jo penso que establir una relació de treball conjunt amb pacients i familiars és imprescindible per diversos motius. El primer, el que comentes, que totes les bases de finançament públiques han disminuït de manera important, i aquí tothom s'ha d'implicar en buscar allò que volem, que és la salut dels nens, fills dels nostres associats, no? I després també perquè la gent avui en dia es mereix i requereix que les coses se li expliquin i les entenguin. És a dir, aquesta relació del pacient ja no és la que ha de ser. El pacient és una persona activa plenament que participa en la seva salut. Per tant, han de saber que hi ha aquesta en marxa i decidir a què donen suport, a quin tipus de projectes, que ho entenguin perfectament i participar. Jo penso que no, el discurs que fa la Carlota és una mostra del paper que té avui en dia un pacient o una associació en el maneig d'una malaltia.
Cap on va el futur d'aquestes malalties? Pregunta per tots dos, eh? Per la mare, que ho viu, i pel doctor, que hi viu d'això, també.
Bueno, nosaltres tenim l'esperança que si aconseguim donar a conèixer les malalties, si realment si aconseguim que a nivell d'atenció primària, de metges de capçalera, intentin anar a buscar més aquestes malalties, deixarem de ser una malaltia minoritària, segurament perquè n'hi ha, com ha comentat el doctor Soler, n'hi ha moltes que potser són asimptomàtiques, no?, que afecten més adults, i en el moment que siguem una malaltia que ja no és tan minoritària, en el moment que es conegui, que es parli d'una IDP i que tu diguis IDP i sàpiguen de què estàs parlant i que sigui que és un problema de defenses, en aquell moment tindrem més ajudes, possiblement públiques i privades, i jo crec que s'avançarà molt.
Quants socis teniu ara actualment?
Som unes 140 famílies.
140 famílies, tot Catalunya, és l'associació catalana.
En tenim socis també de fora de Catalunya.
Sí que t'he tallat, doctor Soler.
No, que va al contrari, no. Jo estava intentant completar el que deia la Carlota. Jo penso que hi ha dos grans grups d'immunodeficiències. El grup, diguem-ne, d'immunodeficiències importants, però no les més greus, que com diu la Carlota, el que s'han de beneficiar és un diagnòstic precoç, perquè s'ha de fer i aquest diagnòstic permet un tractament que suposa una qualitat de vida més que raonable, i un seguiment mèdic que en el nostre país es pot assumir perfectament. I després, quan preguntaves respecte al futur, jo penso que el grup d'immunodeficiències que requereixen un trasplantament va a part. És a dir, l'objectiu i el futur, present futur d'aquestes malalties, passa per dos grans llocs. El primer, el diagnòstic en el moment de néixer, és a dir, aconseguir incloure en el cribatge neonatal aquestes malalties.
La famosa prova del taló.
Correcte, la prova del taló, amb la mateixa sang es pot mirar si aquest nen té una infància combinada greu o no, si és un nen bombolla. I això s'està portant a terme en diversos estats americans i s'està plantejant a diversos estats a nivell europeu. I després, en quant a tractament, si els diagnostiquem de manera precoç, tot i que el trasplantament de moll d'os, que és el tractament curatiu, el trasplantament de medula que comentàvem abans, té molt bons resultats, la teràpia gènica té més bons resultats perquè suposa una necessitat de quimioteràpia, de condicionament que s'anomena molt menor i, per tant, és menys agressiva pel nen. Per tant, si em diguessis cap on voldríem anar, seria a les formes menys greus, diagnòstic precoç, tractament i seguiment adequat, a les formes més greus, diagnòstic al néixer i evolució cap a la teràpia gènica.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, ha estat un veritable plaer, no tenim més temps, l'Àlex ja m'està aquí fent senyals de que hem de deixar-ho aquí, o sigui que moltes gràcies per acompanyar-nos, doctor Soler, moltes gràcies, Carlota Villar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs ara que ja coneixem una mica més les immunodeficiències, seguim avançant amb la pregunta de l'oient, aquesta secció que intenta respondre als seus dubtes sanitaris, que, òbviament, perquè els puguem contestar, ens els tenen que fer arribar. I això ho podem fer a través del mail consultasalut@radiostel.cat o a través del nostre telèfon, al 93 409 27 77. Avui contestarem la pregunta que ens ha fet arribar el Joan Creus. El Joan ens ha preguntat, quina seria la farmaciola bàsica per endur-me a un viatge? Hem transmès aquesta pregunta al doctor Vladimir Lazo. Ell és metge internista de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Així doncs, doctor Lazo, quina seria una farmaciola bàsica per a viatjar?
Buenas tardes, gracias por la pregunta. Para un viaje normal de fin de semana tampoco es necesario llevar tantas cosas. Con un pequeño botiquín, pequeño, transportable, como puede ser una bolsa o una caja de plástico, tenemos dentro de esto, pues, tendría que haber algo de jabón por si hay que lavar alguna herida, algo de alcohol en gel para desinfectar las manos, un termómetro, unos guantes si es posible, un juego de gasas y vendas para limpiar alguna herida, algún antiséptico tipo yodo o povidona, si es posible una pequeña tijera y algo de esparadrapo. También es aconsejable llevar algún analgésico normal, tipo paracetamol o ibuprofeno, y obviamente si es un viaje a alguna zona de riesgo, sobre todo alguna zona tropical, pues habrá que ir al médico de cabecera o alguna unidad especial por si hay que poner algún tipo de vacunas o algunas medidas que ya son más de carácter especial, depende de la zona a la que se viaje.
El Consell de Salut.
Doncs acabarem, com a cada programa, amb el nostre senzill Consell de Salut. Aquest Consell de Salut que ens patrocina els embotits Jubac d'Organyà, que fan una llonganissa culana amb carn magra especialment bona. De fet, avui el consell que ens ha preparat la Montse Buera són els consells, o sigui, com ho hem de fer per triar el millor oli per a menjar, òbviament amb les nostres i amb els embotits d'embotits Jubac. Som-hi, Montse. Escoltem, com triem el millor oli per menjar?
Hi ha diversos tipus d'olis i greixos, amb diferents propietats que hem d'emprar segons la utilitat que els hi anem a donar. Per fregir, l'oli d'oliva és el greix més estable, degut a la seva composició en àcid oleic i antioxidants, com vitamina E i polifenols, que el protegeixen de l'oxidació. L'oli de girassol també s'oxida en menor mesura que els altres olis de llavors. No és aconsellable barrejar diferents tipus d'oli, donat que es cremen a diferents temperatures i l'un malmetria l'altre. Per untar, normalment s'utilitzen mantegues, que són d'origen animal, i margarines d'origen vegetal, que acostumen a tenir greixos no saludables, que podrien generar problemes cardiovasculars. Actualment, en el mercat, existeix l'anomenat oli premsat en fred, que conserva les mateixes característiques que tenia la llavor o fruit, sent més saludable pels seus greixos insaturats. I finalment, per amanir, es poden utilitzar tots els tipus d'oli, considerant que el d'oliva és el de major qualitat nutricional. Els pot aromatitzar amb espècies o amb alls.
Doncs fins aquí hem arribat, amb aquest nou programa de La Salut Cosa de Tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya i, de fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. Ja ho saben, l'adreça d'internet és radioestel.cat. Recordin que aquest programa no seria possible sense la Montse Buera, la nostra productora, i sense l'Àlex Alsina. I agrair especialment avui als nostres convidats, al doctor Pere Soler i a la Carlota Villar, que ens han vingut a veure des de Barcelona per a parlar-nos tan i tan bé de les immunodeficiències primàries. Hem après molt i molt amb ells. Res més, esperem que aquest programa hagi estat del seu interès i esperem trobar-los d'aquí 7 dies al mateix lloc de sempre. Passin una molt bona setmana.
I feliç aquell qui no em rebutjarà.
Mateu 11:6.